A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un quart de 12 del matí, els deien que escoltaríem les paraules de Sebastià Vergés, responsable de Titelles Vergés, sí? A Sitges hi viu una de les persones que més coneix del món dels titellaires a Catalunya. Sitges resideix una de les principals companyies de titellaires de Catalunya. És una qüestió gairebé, diríem, generacional, de pares a fills, i en Sebastià Vergés és la tercera generació de la família que té a càrrec una nissaga ja centenari que ha viscut doncs, des de l'època del modernisme envoltat del món de les titelles. Sobre doncs això, la vida quotidiana, els espectacles de titelles, sobre si veritablement el món de les titelles continua sent un dels referents, sobretot pels més menuts, en parlava en Joan Totosaus amb Sebastià Vergés.
Aquest any se celebra el centenari de Titelles Vergés. Titelles Vergés és una companyia de titellaires, com el seu nom indica, una companyia familiar que va fundar l'any 1910 un senyor que es deia Sebastià Vergés, que amb el temps va heretar el seu fill Sebastià Vergés i que amb el temps també ha tornat a heretar el seu net Sebastià Vergés. Amb el tercer Sebastià de la companyia, el tercer Sebastià de la família, de la nissaga de titellaires de la família Vergés que resideixen a Sitges de fa uns quants anys, doncs ens hem posat en contacte perquè doncs volem conèixer una miqueta més en profunditat aquest món de les titelles. Sebastià Vergés, bon dia.
Hola, ja. Yeah.
Primer de tot, felicitats pel centenari.
Gràcies.
100 anys d'una empresa de titelles que és molt fàcil. Si vostès van a internet, titellesvergés.com. Exacte, sí, perquè a vegades m'ha cat. titellesvergés.com trobaran la completa història d'aquesta generació de titellaires que, a més, doncs, inclou tot d'obres, tot de fotografies, tot de material. Però, d'entrada, una companyia familiar de titellaires que neix l'any 1910.
Sí, efectivament. El meu avi, quan tenia 10 anys, doncs, veia a uns titellaires famosos d'aquella època que es deien els Anglès i va agafar bastant afició això dels titelles i ja va entrar, diguéssim, d'aprenent als 10 anys, 1910. D'això ja fa 100 anys.
D'acord, és a dir que l'any 1910 és quan el vostre avi comença a interessar-se per aquest món de les titelles.
Bé, de fet, feia d'ajudant, ajudant el que fa és posar els ninots, arreglar les coses, donar els bastons, donar els estris titellaires, no, diguéssim.
L'any 1910 la titella era un producte de consum a Catalunya?
Doncs sí, perquè allà en aquella època no hi havia la televisió, llavors el teatre també era bastant car, hi havia les classes més proletàries, per dir alguna cosa, els barris obrers que no tenien cap medi, diguéssim, de distracció, i llavors era un costum que un cop per setmana doncs els casinos del barri, diguéssim, els bars del barri, sí, doncs oferissin una titellada, no? I llavors el que es feia és una obra que podria estar en aquell moment a la cartellera de Barcelona feta amb titelles, o sigui, l'avi el que anava és a veure l'obra, comprava el llibreto, se l'estudiava i llavors feien l'obra amb tots els exiuts, o sigui, per comptes d'actors el que sortien eren titelles.
Eren titelles que es manipulaven com suposo que actualment.
Sí, no? sí, nosaltres tenim el sistema català, que és un tipus de manipulació que es fa amb els 5 dits de la mà. Els tres centrals, els tres dits centrals, el que fan és que agafen el cap i les espatlles, que hi ha tres forats, i llavors el dit gros i el dit petit mouen el que són les mans. És un tipus de tècnica genuïnament catalana.
D'acord.
És el titella català.
Perquè altres llocs es manipula d'altra manera, la titella?
Sí, en titella de guà el més habitual és fer-ho amb tres dits, o sigui, un pel cap i els altres per les mans, no?
Uh-huh.
És el titella italià, el titella francès, el guinyol, eh?
Uh-huh.
I bé, nosaltres som diferents. I
el més complicat, no?
No, és molt millor, perquè el ser a l'aguantar, diguéssim, el cap amb els tres dits, doncs dona més estabilitat, el tindre espatlles, doncs també el ninó té més presència,
uh-huh.
I és una tècnica interessant. Sí.
Doncs tornem a l'avi. L'avi l'any 1910, doncs això, entra en aquest món de les titelles i acaba fundant una companyia pròpia. Una companyia que doncs es fa un nom a Catalunya.
Sí, de fet va ser un dels més coneguts, per no dir el més, de la seva època, i van treballar molts anys, 19 anys, al poble espanyol de Barcelona, em sembla que 18 o 19 també als magatzems Jorba Apreciados.
Can Jorba, allà, el Can portal Jorba, de l'Àngel.
Exactament.
No?
I també els Quatre Gats, que és un lloc emblemàtic, no? de Barcelona.
Allà al costat del portal de l'Àngel.
Exactament,
també.
Exactament, que és una cerveseria modernista on estava, diguéssim, a finals de segle XIX, el Picasso i el Casas,
uh-huh.
I allà s'hi feien doncs el tipus de titella que nosaltres portem, el titella català. Llavors també van ser els pioners de televisió, televisió Miramar a l'any 59.
Això ja no devia ser l'avi, sinó devia ser el pare, o encara era l'avi?
Encara era l'avi i el pare, els dos. Uh-huh. Sí, bueno, és que de fet el relleu ha sigut una cosa molt natural, no?
Uh-huh.
O sigui, no hi ha cap canvi traumàtic, sinó que ha sigut tot seguit.
Uh-huh.
I llavors doncs es van fer 28 actuacions abans de l'època de la Hertha Frankel.
Uh-huh.
I bé, doncs a partir d'aquí doncs el meu pare va treballar també, i jo l'any 73 començo, diguéssim, d'una manera més professional a dedicar-m'hi, i fins ara. I hem treballat a molts llocs, al Teatre Nacional de Catalunya, a les festes de la Mercè, ara anirem la setmana que ve a les festes de Saragossa, les festes del Pilar,
uh-huh.
I bueno, tot arreu.
Ara parlarem una miqueta, diguem, de la sortida, dels bolos que surten amb una companyia de titellaires, però d'entrada, la titella que feia l'avi i la titella que fa el Sebastià actualment són semblants, són molt diferents, com són?
Bé, jo el que he volgut fer és mantenir el que feia l'avi,
uh-huh.
I fer una línia, diguéssim, de recuperació del titella més pur, diguéssim, tal i com es feia fa 100 anys, i tinc una altra via, tinc dues vies, una que és clàssica totalment i una altra que és més innovadora. Llavors doncs busco altres materials, altres personatges i altres guions. Llavors vol dir que hi ha hagut una evolució,
uh-huh.
Però sense perdre l'essència del que era abans.
D'entrada, les titelles són un espectacle només per infants?
No, de fet abans ja ho he dit, era per a públic adult, no?
Per això que heu comentat, dels,
sí, sí,
Quatre,
sí,
Gats, per exemple.
Sí, 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 uh-huh. Sí, és molt curiós perquè al final del segle XIX, doncs a l'època del modernisme, doncs Picasso i el Casas i Utrillo, tots aquests intel·lectuals estaven molt interessats amb els titelles, al igual que estaven interessats amb el tema de circ i d'altres temes, no? Taurins, per exemple,
uh-huh.
Doncs els agradava molt els titelles, de fet els Quatre Gats se'n feien. I d'allà, doncs, el més conegut d'aquella època és en Juli Pi, que va ser un titellaire molt conegut a finals del segle XIX, i d'alguna manera nosaltres venim d'allà, perquè el deixeble del Juli Pi va ser el Jaume Anglès, i l'avi va ser deixeble del Jaume Anglès. Vull dir que, uh-huh. O sigui, hi ha una línia transversal, diguéssim, del Juli Pi a Titelles Vergés.
Tota manera, amb el temps, la Titella s'ha quedat reduïda a un públic més infantil.
Bé, això va passar doncs, a partir de la Guerra Civil, després, que els va una mica com prohibir, no? O sigui, el règim el que tenia por, i bueno, és ben sabut que hi havia la censura, que tots els espectacles doncs, havien de passar d'un visionat, i hi havia els censors, hi havia la Guàrdia Civil, doncs això ara ens sembla estrany, però en aquella època era molt normal que passés això. Llavors el món dels titelles, com que els feia una mica de por, perquè amb els titelles es pot fer mofa, no? Podem buscar un personatge que s'assembli amb algú, li podem donar una veu característica i d'això en podem fer mofa. I llavors això se'n van donar compte i van dir que només havia de ser per públic infantil. I això és el que ha quedat, diguéssim, encara que hi ha intents de fer espectacles per adults, diguéssim. I d'això, doncs, a l'Europa de l'est doncs, tenen molta tradició. No? La gent pot anar a veure un espectacle que sigui de titelles i ningú pensa que és exclusivament per nens, no? Sinó que la gent doncs, ho accepta totalment.
El que passa és que aquí probablement, potser influenciats per aquesta moda de després de la guerra, o per aquesta obligació, millor dit, de després de la guerra, tenim la idea o tenim la imatge que un espectacle de titelles és un espectacle infantil, com un espectacle de pallassos.
Bé, doncs, esclar, si nosaltres ara estem treballant per un públic, ens hem d'adaptar una miqueta. Tot i així, nosaltres cada cop més estem treballant per un públic familiar. Vol dir que al millor ve un nen, però venen dos adults, a vegades tres. Llavors vol dir que moltes vegades al teatre veiem que hi ha més adults que nens. I això està canviant d'alguna manera, no? Les coses no es fan només per als nens, sinó pensant en un públic familiar.
D'acord, que és en realitat cap a on va tota la indústria cultural.
Exacte.
El que el consum sigui, sí. És a dir, que el que l'acompanyant del nen no s'avorreixi.
Exacte, exacte. És que és molt important, no? Que hi hagin dos visions, diguéssim, o dos punts de vista, no? Que el nen potser veu una cosa, però també pugui rebre l'adult un altre missatge, no?
Els teatrets també són iguals? Tot l'envoltori de la titella?
Bueno, nosaltres tradicionalment eren de fusta, i encara ho són, en el nostre cas. El que hem anat canviant, diguéssim, maneres de muntar, diguéssim, el teatre o el castellet. I d'això n'hem fet moltes versions, no? I actualment tenim una que ens va molt bé, perquè és un teatre que es pot fer gran, petit, es pot fer alt o baix. És a dir, ens permet una variació molt gran de mides, i això ens va molt bé doncs, a l'hora de tindre diversos espectacles, de també variar una mica el que és el teatre i ens adaptem una mica a l'obra, no? I a l'espai on treballem. I això abans no podia ser, perquè eren unes mides i ja si sorties d'allò ja no podies actuar, no? Però en el nostre cas hi ha hagut una evolució important amb això. Dic.
Perquè la presentació del teatre varia en funció de l'obra?
Sí, jo ara actualment cada obra que faig miro de personalitzar-la al màxim. Inclús l'escenografia moltes vegades doncs, surt a fora del que és el teatre o l'envolta, no? Perquè ens trobem moltes vegades doncs, que si repetim o anem a un altre lloc que ja ens han vist, doncs el que no volem és fer anar-nos a repetir nosaltres, sinó que mirem de que cada espectacle tingui la seva personalitat i la seva estètica.
Quants espectacles té ara Titelles Vergés en cartera?
No els he comptat, però sobre uns 17 o 16, sí.
Això són molts, pocs, varien molt, com va això?
Tenim uns de fixes, que són, diguéssim, els que hem heretat de l'època de l'avi i del pare, que aquests es fan en uns teatres de l'avi, amb uns titelles també que eren de l'avi i del pare, que són centenaris, molts d'ells, perquè...
M'aturo un momentet aquí. Conserveu el material de l'avi, òbviament.
Sí, 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 sí. O sigui, ara estem, hem fet unes actuacions arreu de Catalunya amb un espectacle que li diem El retorn dels Puccinel·lis, i ho fem amb el teatre de l'avi, que és de fusta treballada, amb un taló, fusta envernissada, i després els titelles són titelles tots centenaris, perquè l'avi els comprava altres titellaires anteriors seus que morien, i llavors doncs d'aquesta manera nosaltres tenim un fons, diguéssim, de Puccinel·lis o titelles importantíssim, no? Mm-hmm. En quant a antiguitat. Mm-hmm. I bé, jo també em vaig fabricant cada espectacle que monto, diguéssim, doncs hi vaig afegint els meus titelles. Mm-hmm. I tenim una col·lecció doncs de prop de 400 ninots.
Déu-n'hi-do. Sí. Doncs això, m'estàveu comentant el tema dels espectacles, és a dir, hi ha alguns més clàssics que s'utilitzen aquests titelles doncs centenaris.
Sí, exacte, o sigui, tenim 4 o 5 que són, diguéssim, de l'època de l'avi i del pare. I després ja a partir, diguéssim, dels anys 90, jo vaig començar, diguéssim, una via més experimental, i llavors, tot i mantindre el sistema i l'essència, no? Doncs hem anat actualitzant contes, per exemple, clàssics, com és el Hansel i Gretel, o contes de tota la vida, com són els Tres Porquets, o ara estem fent el Pinotxo, per dir alguna cosa, per un públic familiar, uh-huh. Des d'un punt de vista familiar, amb molta música, molts canvis de decorat, molta luminotècnia, i llavors fent-ho molt teatral, o sigui, pensant una mica en actuacions a teatres, mm-hmm. que és el que fem normalment.
D'acord, és a dir que heu obert aquesta línia, aquesta fórmula, sí, sí. Per tractar doncs també de captar un públic més heterogeni, podríem dir.
Diguem que els titelles tradicionals, el seu lloc, diguéssim, natural, és el carrer. És el titella que el nen crida i que participa, i això és més adient, diguéssim, en el carrer, no? Uh-huh. I és un titella molt, molt actiu, molt dinàmic. I després jo he encetat aquesta via, diguéssim, més teatral, en la qual el guió té un pes més important, la música és molt important també, el canvi de decorat, bé, i les llums, per suposat. Llavors és un tipus de teatre més teatre de titelles més enfocat al teatre. Uh-huh. Tenim la vessant, diguéssim, de carrer i la vessant de teatre.
D'acord. La vessant de carrer que obliga molt, entenc, a interactuar amb el públic.
Sí, sí,
està molt, molt pendent de la reacció del públic envers de cada moment de l'obra.
Això no ho hem deixat de fer mai, perquè això és una de les nostres característiques. No?
És una de les essències del teatre de titelles.
Exacte, o sigui, la interacció amb el públic. Uh-huh. I el públic arriba un moment doncs, que els nens ho arriben a creure, que allò està passant de veritat. No? I el que passa que quan actuem en un teatre doncs, tenim cura una mica de no exagerar-ho. I en el carrer no, el carrer és totalment una cosa molt, molt fresca, molt dinàmica, i que és així com ha de ser, no? Són dos llocs diferents, maneres.
Ens heu comentat Hansel i Gretel, ens heu comentat algunes obres clàssiques. D'on surten les obres? D'on surten els arguments? Es busquen arguments clàssics? Es busquen arguments nous?
Bé, o sigui, a la tradició hi havia uns personatges que anaven adoptant tots els titellaires catalans, per dir-ho d'alguna manera, i el personatge per excel·lència és en Perico Titella, uh-huh. que aquest va vestit de català i és sempre l'heroi, no? Llavors la seva promesa o noia és la Marieta, i també hi ha la versió de la Cristeta, depèn del titellaire, uh-huh. posaven un nom o l'altre, però aquests dos personatges són bàsics. Després hi ha un altre que és el Tòfol, que és també un amic del Perico Titella, i hi ha el Dimoni Banyeta, Dimoni Banyeta, que també cada... és un clàssic.
El no? dolent, oi?
Exacte. I llavors també hi havia el municipal, que era el senyor Pérez o el senyor Martínez, que parlava en castellà. O sigui, era molt interessant perquè tots els personatges parlaven en català, menys, diguéssim, l'autoritat o la policia, que era el que rebia més, vull dir...
D'acord, és a dir que sempre eren arguments basats en els mateixos personatges.
Sí, 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 era com una sèrie, no? Uh-huh. O sigui, sempre donàvem voltes sobre els mateixos personatges. I tots els titellaires del segle XIX i del segle XX, fins a la meitat del segle XX, doncs utilitzaven aquests personatges. I és que eren els típics i els tòpics, i el que la gent reconeixia i els agradava. Una mica és el que passa amb la França, amb el Guinyol, no? Uh-huh. Que és el mateix personatge i l'han adoptat doncs 30 o 40 companyies que fan el personatge, no? I són els personatges, diguéssim, tradicionals. Uh-huh. Dins de la tradició mantenim encara aquests personatges. Després, als anys 40, a finals dels 40, va sortir un altre personatge, que era en Panchito, que va sortir arrel de que nosaltres necessitàvem un personatge que parlés en castellà, perquè en aquella època es va prohibir també fer-ho en català, en l'època de la dictadura, tot i que nosaltres vam continuar fent actuacions en català doncs, a casals i a llocs, diguéssim, segurs, no? Uh-huh. I bé, doncs aquest personatge era una mica el que substituïa el Perico Titella, perquè se'ns va dir que no volien barretines i vull dir aquestes coses, no? Llavors és un negret que va vestit de diguéssim, de cuiner.
De cuiner.
De cuiner. Això és perquè el meu pare, doncs, un dia tenia aquest joguet, i va pensar, diguem, amb aquest personatge. I després jo, doncs, evidentment, a cada conte, a cada cosa que faig nova, doncs, miro també d'anar incorporant altres personatges.
Diguem, els arranjaments són propis? Els arranjaments... he utilitzat un terme musical, és a dir, l'obra sí. és la que és, però els sí. arranjaments, allò que porta cada intèrpret sobre la seva obra, són propis?
Sí, 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 sí. O sigui, la mateixa obra interpretada per l'avi o pel seu germà o pel meu pare o el meu germà i jo és no completament diferent, però sí que hi ha un 30 o 40% de diferències. Cada un doncs, té la seva personalitat, el seu ritme, i cadascú li donem el matís, no?
Uh-huh. Abans l'hem preguntat al senyor Vergés, abans de començar l'entrevista, quantes companyies de titellaires hi havia a Catalunya? I ens ha sorprès amb la resposta. Aproximada, encara que sigui. Prop sí. d'un centenar, ens ha dit.
Sí, jo més o menys és el que penso que deuen haver.
Són moltes.
Sí, és molt difícil per això el tindre un cens, no? Perquè doncs, hi ha moltes que surten avui i estan un parell d'anys i malauradament doncs desapareixen, no? I això és una cosa que es va repetint any rere any degut a que hi ha diverses mostres de teatre infantil a la que es presenten molta gent, no? I bé, doncs fer una actuació, fer una obra és relativament fàcil, no? Que és molt difícil és cada dos anys doncs presentar una nova, i això és el que està succeint avui en dia, no? Que els festivals volen estrenes i els programadors volen novetats. I clar, aquí és el problema que tenen doncs, els grups que comencen, que és molt difícil anar seguint aquest ritme.
És a dir, que ens s'ha d'anar creant constantment.
Doncs diguéssim que sí. Això abans no era així. Abans el que es mirava és tenir un repertori d'una 7 o 8 obres i anar-les treballant, perfeccionant, i llavors arribava un moment doncs, que aquella obra era pràcticament perfecta, que és el que va passar amb el Charlie Rivel, que amb una o dues obres, diguéssim, es va convertir en el millor pallasso del món i fent sempre els mateixos esquetxos, però de tant repetir-los van arribar a ser perfectes. I ara ens trobem que no ens deixen, perquè quan una obra ja porta 3 anys, que ja està bé, doncs ja consideren que ja és una mica vella i tal, i que volen novetats. I estem així.
És el problema. Per tant, perquè, diguem, per una companyia com la vostra, d'on surten la demanda? És a dir, a on sortiu? Ens heu comentat la setmana que veus en aneu a Saragossa, a les festes del Pilar. Es volta molt al darrere de les titelles?
Sí, de fet, nosaltres no hem voltat gaire. Vull dir, no ens hem mogut de l'àmbit catalanoparlant. Vull dir, anem a València, anem a Aragó, anem a Mallorca, ens movem per aquí, no? Andorra, tota Catalunya, i ens truquen sovint per anar a festivals de fora, al Japó, de Brasil, de tota Europa, no? Però no hem sortit gaire. Potser més endavant ho farem, perquè és que ara, doncs, com que tenim una nena petita, doncs això ens lliga molt, no?
Però... D'acord. Uh-huh. El que comentava, és a dir, hi ha molta demanda de representacions teatrals de titelles?
Bé, em sembla que els titelles potser és el que més demanda té, diguéssim, en l'àmbit d'espectacles de públic familiar. Uh-huh. Llavors és una cosa que està molt sol·licitada, el que passa que, ja dic, també hi ha molts grups i no és fàcil perquè hi ha molta competència.
Sobretot per aquesta necessitat contínua d'innovació que ens comentàveu.
Sí, pel nombre de gent que estem en el sector, no? Que uns ens trepitgem els altres, perquè, és clar, vull dir, hi ha la feina que hi ha i hi ha molts més grups que feina. Aquesta és la realitat.
Uh-huh. No l'hem pogut veure a Sitges, però aquest mes a Valls inaugureu una exposició que, de fet, ens comentàveu, ja s'ha vist en altres llocs, sobre el centenari de la vostra companyia.
Sí, doncs el que hem volgut és marcar, diguéssim, un any, que és des de l'abril del 1910 a l'abril... 2011, vull dir, 2010-2011. I llavors, durant aquest any del centenari, el que fem és diverses exposicions allà on ens ho demanen, i de fet ha estat a Igualada, ha estat a Caldes de Montbui, ara l'última va ser a Esplugues, ara anirà a Valls i segurament també anirem a Lleida.
Perquè a Catalunya hi ha alguns llocs que tinguin més tradició titellaire?
No, treballem bàsicament a tot arreu, sí, a tot el territori, no notem diferència.
Llavors, més que res, perquè ens crida l'atenció allò Igualada, allò no...
Bé,
llocs concrets on...
Lo d'Igualada és perquè es va fer un festival de teatre infantil i de caire familiar, i allà ens hi vam presentar amb aquest espectacle, El retorn dels Puccinel·lis, i també anava, diguéssim, lligat amb l'exposició que ens ho van demanar. I igual va passar a Caldes, i igual ha passat a Esplugues, i igual passa a Valls, que hi ha el festival Guant de Valls, i participem nosaltres fent titelles, i hi ha també l'exposició.
Tot i que no les hem pogut veure gaire, la seu de Titelles Vergés és a Sitges.
Doncs sí, estem aquí a la urbanització llevantina.
Anava a dir, per raons gairebé circumstancials de residència, entenc.
Sí.
Però, de fet, sí. Esteu aquí. Malgrat tot, no s'us ha pogut veure molt per Sitges.
Home, hem fet algunes actuacions, si més no, algunes, però sí, és veritat que no hem treballat gaire, tampoc ho hem anat a demanar feina. Vull dir, nosaltres moltes vegades tenim la feina per la gent que ens truca, no? Una sèrie d'agències, una sèrie de contactes que tenim, festivals, etc. No?
Home, ja és bo que un no s'hagi d'anar a preocupar a trucar portes.
Sí, no. Vull dir, no,
de és moment, una senyal de bona salut.
Sí, de moment no ens podem queixar i bueno, anem treballant. Enguany, doncs, com que hi ha també el tema del centenari, potser més, però no, de moment anem fent, sí.
Doncs aquests 17 espectacles que ara teniu, m'imagino que molts més més en cartera. Entenc que el cervell mai deixa de pensar, oi?
No, aquest és el problema, que no descanses mai, no? Perquè ara mateix estic ja preparant el Pinotxo i encara que sembli mentida, encara no l'he estrenat i encara està, diguéssim, en fase de producció, i ja estic pensant el següent. Vull dir que és increïble, no? O sigui, estàs contínuament pensant per aquesta cosa de que has d'anar fent estrenes, perquè si pares una mica, doncs ja no et truquen. Aquest és el problema.
D'acord. No us he preguntat per... clar, les titelles tenen algú a sota, oi?
Sí, tenen la mà del titellaire i l'ànima del titellaire.
I la veu del titellaire.
La veu, sí. Però és molt curiós perquè quan et poses un titella, i jo a vegades construeixo un titella i no sé exactament quina veu li faré, no? I sembla mentida, però quan poses el titella a la mà, és ell el que mana, és ell el que et diu aquesta veu. Fes-me aquests moviments, aquesta veu. Vull dir, és una cosa que es connecta, diguéssim, amb l'inconscient. I per molt que a vegades tu vulguis fer canvis, no ho aconsegueixes. Jo tinc titelles que faig una veu determinada, sí. I per exemple, ara parlaré amb els dimonis, per exemple, no? Doncs hi ha una sèrie de dimonis que tenen unes cares diferents i la veu del dimoni teòricament ha de ser la mateixa i no és la mateixa. Vull dir, jo em poso aquell titella determinat i em surt una veu una mica diferent, i l'altre també, amb la seva personalitat, i això no he acabat d'entendre mai. És una mica com si el titella et manés una mica la veu que ell vol que li facis i els moviments que vol que tu li donguis.
Per tant, no és només l'ànima del titellaire, sinó l'ànima de la titella.
Sí, jo crec que és una simbiosi, sí. Sí.
Tot i que, quants personatges pot treure un titellaire durant una representació? Com va això? Hi ha més d'un titellaire, entenc, també?
Actualment treballo amb la meva dona, la Montse, la Balate. A vegades hem sigut més gent, han vingut el meu germà Jaume, la seva dona, o a vegades he actuat també amb el meu pare, amb un altre company també que a vegades ens ajuda. Però ara últimament ho estem fent bastant, doncs, la Montse i jo, i ens ho mirem de combinar perquè és la manera de que funcioni tot millor. Perquè abans, quan érem quatre dins d'un teatre de titelles, doncs ens estorbàvem.
Sí, gairebé es feia nosa.
Ens fèiem nosa uns als altres, perquè és molt difícil, no?, de bellugar-te i tindre-ho en un espai molt reduït i tindre espai per treballar, clar. I així, amb dos ho fem molt millor. Jo crec que queda bé.
Entenc que tot té la seva tècnica.
Sí, per suposat. Això és una tècnica que s'aprèn a base d'anys i és una cosa que la mà es va, diguéssim, adaptant als moviments, perquè no és gaire fàcil el moure el dit petit, per exemple, i és una cosa que es va aprenent, diguéssim, a còpia d'anys, igual que les veus, també aprendre a fer veus, els moviments, tot té una tècnica.
I l'obra s'ha de saber.
Oh, per suposat, sí. Ara vàrem fer el Museu Picasso, el titella pròdic, que va tindre molt d'èxit, i em vaig tenir cap a aprendre, doncs, un llibret de 50 i escaig fulls, amb un text fet amb un català prefabià. I se'm va demanar, doncs, que fos el més fidel possible al text d'en Rossinyol. I va ser una mica difícil, perquè era molt de text, Tot i així ho vam salvar molt bé, i va ser una de les, bueno, vam fer tres actuacions i va anar molt bé.
Al teatre hi ha apuntador, en el món de les titilles n'hi ha?
A vegades el company o companya, sí, a vegades et pot dir alguna cosa si veu que t'encalles o que no te'n recordes de la frase, no? però bé, normalment, com que hi ha molta improvisació, o sigui, hi ha unes línies molt, molt marcades, després ja es deixa una mica la improvisació. Depèn del públic que trobes, del local, també com estàs tu d'ànims, doncs no hi ha dues representacions iguals.
En Sebastià, què prefereix? Actuar al teatre o actuar al carrer?
Doncs ara m'he acostumat molt al teatre, perquè em trobo que la gent paga una entrada, ve a veure, està asseguda, en bones condicions, hi ha calefacció o hi ha aire condicionat, està fosques, i la gent doncs escolta i està molt pel que estàs fent tu. El carrer és molt complexa, perquè moltes vegades hem tingut que treballar doncs, al mig d'una plaça, a les 12 del matí, amb un sol d'aquells de justícia, al costat d'una tòmbola, que estaven dient el perro piloto, i aquestes coses. Vull dir, i treballar en aquestes condicions és molt difícil, tot i que ho hem fet molts anys i continuem fent-ho, però és un treballar diferent. Per això el titella, diguéssim, que fem al carrer, doncs és un titella més canyero, molt més ritme i molt més interactiu, amb el sentit de que és necessari doncs anar demanant l'atenció del públic en tot moment, perquè hi ha elements, diguéssim, de l'ambient que el que fan és destorbar, no? I bé.
Estem acabant, esteu en l'any dels reconeixements.
Sí.
Em sembla que m'heu dit abans que per la Mercè, l'alcalde Areu, us va atorgar un reconeixement, ara el Pilar també en rebeu un altre.
Sí, l'alcalde Areu i la directora de l'Institut de Cultura de Barcelona i també directora de la Mercè, doncs ens van fer l'entrega d'una estatueta de la Mercè. També ara anirem a les festes del Pilar, el festival de Saragossa, de teatre, diguéssim, del carrer, i allà em sembla que l'alcalde i també la presidenta d'UNIMA, que és una associació de titellaires a nivell mundial, la Unió Marionetística internacional, no? Ens donaran també una estatueta, diguéssim, per commemorar el 100 aniversari, no? Tot i així també ens l'han donat a diversos llocs. A Esplugues també se'ns va donar, i a Caldes de Montbui, i a molts llocs que anem.
Sí. Doncs celebrem la bona salut d'aquest centenari, d'aquesta companyia, una companyia que, doncs, malgrat que malauradament no podem seguir-la a Sitges,
això
de moment...
espero arreglar-ho. Espero que sí, que bé, de fet, l'any passat hi vaig estar treballant fent una actuació solidària per la Creu Roja. I bueno, doncs prometo que en parlarem i que actuarem aquí, perquè doncs, casa nostra, ens agrada molt viure aquí, ja fa 15 anys que hi som, i ja ens considerem doncs sitgetans.
Doncs Sebastià Vergés, moltíssimes gràcies per haver vingut, moltes felicitats de nou per aquest centenari de la companyia, i doncs això, us encomanem a veure si en un futur doncs més o menys breu podem anunciar una actuació de titelles Vergés a Sitges.
Doncs així ho espero, moltes gràcies per haver-me convidat. Gràcies.